Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen 5 minuts de les 12 del migdia, és dijous, i això és Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui tenim un convidat que és de Cerdanyola. No, moment, va néixer a Cerdanyola. Va néixer a Cerdanyola, però ja és un santcugatenc, pràcticament. No, no, ja no és un nouvingut, tot i que a vegades això del nouvingut no sabem ben bé què vol dir. En fi, és l'Albert Puig. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, als teatres de la ciutat. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. En el darrer ple municipal del passat dilluns, la regidora de Cultura i Esport, senyora Núria Escamilla, va anunciar que la programació del Teatre de la Unió seria a càrrec de la Societat Limitada Gestió Cultural, que a la vegada també continuaria fent-ho amb el Teatre de Mirasol, el Casino de la Floresta, el Bocamoll de la Sala del Casal de Torreblanca, etc., 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 com fins ara. El problema, benvolguts germans, és que el consorci creat fa molts anys entre Ajuntament i la Societat La Unió Sant Cugatenca, anul·lat el passat any 2021, encara no té recanvi institucional. És a dir, que legalment, que jo sàpiga, no hi ha un propietari concret del nou edifici de la Unió, que si la cosa continua així serà vell abans d'inaugurar-se. Bueno, va, no siguem així. No serà bé, ni és clar, les aules, la sala claver, el pati, un llarg, etc., que compren moltes activitats de les diferents entitats que conformen la societat La Unió. Es parla de gestió del teatre per l'any 2025. I això vol dir, suposo, que aviat hi haurà un acord Unió i Ajuntament on quedarà determinat quin percentatge de propietat li correspon a cadascú. I, en conseqüència, a càrrec de qui estan les activitats i altres aspectes tan importants com el control d'espais, la neteja, l'administració, etc., etc., etc. La realitat és que aquesta setmana l'agenda del Molta Comèdia, benvolguts germans, és més aviat escarrancida. És un adjectiu que molts joves no tenen ni idea de què vol dir, però que pot significar escassa, desnerida, escanyolida, escalètica, limitada, enreduïda, o sigui, sense gairebé res. És clar que la setmana vinent tindrem el Sant Cublac, Festival de Música Negra, i que el Mercantic no paren. Però des de sempre he preguntat al Consell de Cultura, al Consell de Ciutat, al Consell de l'Organisme Autònom Centre Cultural Sant Cugat, per què acabem la temporada del Teatre Auditori a finals de maig. Sí, ja sé que hi ha molts dies espectacles a final de curs, a diferents acadèmies, escoles de música, de dansa, empresarials, concerts, però temporada oberta al públic, no. Perdoneu, germans. Em deixava de dir que el dia 18 de juliol, abans de l'època franquista, celebrar perquè es commemorava el Dia del Glorioso Alzamiento Nacional i cobraven els treballadors la paga extra de juliol. Repeteixo, el dia 18 de juliol tindrem un concert de Michel Camilo i Tomatito. Però això és una situació especial produïda per una gira d'aquests dos intèrprets. S'havia dit que el mes de juny hi ha molta feina al Teatre Auditori pels actes abans comentats, que coincidia amb la Festa Major, i la gent no aniria al teatre. I jo crec, sempre ho he pensat, que això no seria així, perquè una ciutat de 60.000, 70.000 i ara 100.000 habitants pot respondre a una oferta d'arts escèniques a qualsevol època de l'any, probablement menys aquí des de la meitat de juliol fins a la meitat del mes d'agost. Si l'oferta és atractiva, si té pes artístic, si hi ha noms que tinguin suficient força per omplir el teatre. De fet, en aquest moment, les entrades pel dia 18 estan ja quasi bé exaurides a la platea i la meitat de l'amfiteatre. Així doncs, benvolguts germans, per què la temporada del Teatre Auditori tanca finals de maig? I arribats aquí, com sempre, quan arriba aquest moment, demanem a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
Vinga, va, eufòria! Fotem-li fort!
Ja hi som, que ja he arribat. T'intento trucar per saber què fas. Un any més he estat esperant el màgic moment de passar-te a buscar. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de la matinada, la teva mirada, el cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua...
Ah, escoltava el Miqui Núñez i estàvem aquí dient, i per què Miqui Núñez? I clar, per què Miqui Núñez, l'Albert Puig?
M'ho estàs preguntant?
Clar.
Doncs perquè, evidentment, és tot un fenomen. Avui en dia, entre la gent més jove i sobretot entre els nens i les nenes. I ja vam comprovar-ho l'any passat amb el Lildam i el Triquell, que són fenòmens eufòria, però dins d'aquests fenòmens eufòria, el programa televisiu de TV3, dels que musicalment, com a mínim, nosaltres el control de qualitat el passen. Diguéssim que hi ha coses que ens costaria una miqueta més. No les programaríem només per al fet de sortir a eufòria, sinó perquè senzillament creiem que tenen una proposta artística interessant. I en aquest cas, doncs el Miqui Núñez per mi doncs compleix, diguéssim, una mica els dos requisits.
I a més serà el personatge central, el protagonista del concert teòricament dedicat als pares.
Teòricament dedicat als pares. Aquest any segurament hi haurà també molts adolescents que també es mereixen el fet de poder fer coses. Té protagonisme, però vaja, aquest any portem un cartell en el que hi ha artistes que tindran molt protagonisme.
A veure, parlem de Petits Camaleons, una sí, vegada més, una temporada més. És la tretzena?
Tretzena edició.
Imagina't, 13 anys, Albert.
Sí, sí, sí.
A més, una tretzena edició amb un cartell extraordinària. Estem parlant del 4, el 5 i el 6 d'octubre, divendres 4, dissabte 5 i 6 diumenge, però prèviament, a part d'aquest concert que es farà al Teatre Auditori dedicat, com deia, no només amb els pares, sinó també als adolescents.
Més mares que pares, potser.
Els que passen dels 12 anys.
Sí, sí, sí.
Pensen que el festival parla de 0 a 12 anys.
És l'ideal.
Que és l'ideal. Però prèviament hi ha un altre concert que es farà a la plaça de Victòria dels Àngels.
Hi haurà dos.
Dos.
N'hi ha un a la... Això és nou d'aquest any. Es farà un concert amb un grup que es diu La Clica, que és tot un fenomen ara mateix a nivell de reproduccions, a xarxes. És una gent de Girona, amb un projecte molt interessant, perquè realment els qui canten són nens, amb una banda al darrere de professionals. I la veritat és que està tenint molt d'èxit. I això ho farem exclusivament amb invitació per als alumnes de determinades classes de les escoles de Sant Cugat. De totes les escoles de Sant Cugat.
I es farà on?
Això es farà a la carpa Arboretum, que és la que tenim a dalt, la carpa gran, diguéssim, una carpa que hi caben.
És del Cirque de Lluís?
No, ja fa anys que no hi treballem amb el Cirque de
Lluís.
No. Són carpes d'una empresa que ha anat justament amb la crisi que hi ha al món del circ, ha anat recopilant les carpes que anaven plegant i les utilitzen per fer altres tipus d'esdeveniment, com per exemple el nostre.
Hi ha una característica, evidentment, que té el festival i que s'ha de recordar per qui no el conegi, i que ho coneix, evidentment, s'ho passa molt bé, per exemple, per això, i és la diversitat d'espais, les formes diferents, amb una proximitat absoluta, és a dir, que pots passar d'un lloc a l'altre en un moment, uh-huh. I a més, una quantitat d'afegits, no? Com el food truck, per una banda, a mi el que em sembla fantàstic és aquell pàrquing de cotxets.
Uh-huh. Està tot molt pensat, Eduard, perquè... sempre ho hem dit, sempre jo ho he repetit molt en totes les vegades que he vingut aquí, però sempre repeteixo la mateixa història, però és que és veritat, per nosaltres el cartell artístic és important, però el que és molt important encara més és el fet de com oferim aquest cartell artístic, i això des dels horaris que ja saps que són més curts, amb concerts de mitja hora, el tema de tenir molt en compte la conciliació a l'hora de, per exemple, doncs, tenir un espai per dinar tranquil·lament en el que aturem el festival. Estan molt pensats els horaris perquè puguis desplaçar-te d'un escenari a l'altre amb tranquil·litat, no hagis de córrer, no se solapen els concerts, perquè ho hem anat detectant amb el pas dels anys, no? No és el mateix una persona jove que pot anar a un festival, com aniré jo avui aquesta nit, jo ja no sóc jove, però al Primavera Sound, que has d'anar corrent amunt i avall i fer molts quilòmetres, però vas tu sol o vas amb uns amics. Aquí no, aquí portes una motxilla, un nen, un cotxet, per tant, ho hem de posar fàcil.
I la diversitat pot ser una família que tingui un nen de 6, un de 4 i un de 2.
Exacte, i per això també tenim diversificat tot el que siguin les propostes, coses per nadons, tenim un lloc d'acollida també per si se't queda dormit el nen, el puguis deixar una estona mentre veus un concert, o sigui, està tot pensat en aquest aspecte perquè realment sigui molt còmode.
Ja heu augmentat una sèrie d'aspectes que em serien interessants, com per exemple la possibilitat de que facin una entrevista a algú dels cantants.
Com que és una d'aquestes coses, les rodes de premsa que fem amb els nens i les nenes que són els periodistes, és una cosa que ens ha funcionat molt bé, molt bé, se'ns va quedar molt petit l'espai, perquè a més els pares els deixem a fora, i al final doncs, vam fer una reestructuració i hem agafat la sala polivalent de l'Escola de Música, que és molt gran, i allà doncs, és on fem les rodes de premsa. L'any passat ho vam tenir ple, o sigui, vam intentar que els pares es quedessin a la part del darrere, però és que estava ple, o sigui, va ser un èxit rotund. I aquest any m'imagino, perquè amb el que estem intentant pactar de rodes de premsa, que també hi haurà un èxit assegurat.
Però diem que estem començant per dir, hi ha un de tiets que són un fenomen, un fenomen. Jo no estic massa segur que efectivament això hagi sigut a favor de la sardana del Coti-Coti, eh? No estic segur, no estic segur. Però en qualsevol cas, que estan a l'escenari i que poden girar i poden fer, això està claríssim. I després troba Antonio Font.
Antònia Font, i tornen els Búhos, que és una altra banda d'aquestes que també té molts seguidors, i tenim els Figaflaues, que dintre del que seria aquesta nova aposta de la música urbana també són unes superestrelles, perquè realment ara també ho estan petant, però és que no només amb aquestes lletres grosses, diguéssim, que hem dit, i ets Antònia Font, Miqui Núñez, Búhos, Figaflaues, és que tenim Ginestar, tenim Olamut, tenim la Ludwig Band, tenim el Cesc Freixas, que acomiada la seva carrera. Tenim un munt de coses que són super, super, super interessants. Jo ho deia a la roda de premsa, que hem aconseguit tenir el millor cartell de la història de Petits Camaleons, sense cap mena de dubtes.
Arribar a la possibilitat de reunir tots aquests grups, i a més, evidentment, dos dies.
Sí.
Quant temps em porta?
Nosaltres ara, per exemple, ja estem treballant amb el 2025. O sigui, ja estem començant a parlar de determinades bandes que tenim al cap de cara al 2025. Va tot molt de pressa, ara. Ara, realment, si no t'avances a les circumstàncies, arriba el moment en el que et diuen no, és que ja ho tenim tot tancat.
Això com he dit?
I, per tant, doncs, abans de fer el d'aquest any, ja estem treballant amb el de l'any que ve.
Hi ha una altra perspectiva, i és que has de també avançar-te aquell que potser durant la temporada tingui un èxit.
Sí, és complicat això, eh? És complicat. A vegades t'avances molt i després no té l'èxit. Això també passa. I a vegades, com m'ha passat a mi alguna vegada, programes algun artista en un espai massa petit perquè després, durant aquell estiu o aquell any, ha tingut un triomf espectacular. Són tantes les circumstàncies que poden entrar en això de l'èxit que la veritat a vegades és... Hi ha coses que sí que se'n sumen, però és complicat. La veritat és que és complicat de dir, aquests ho petaran l'any que ve, perquè ens ha passat amb artistes que pensàvem que sí, després ha sigut que no, i amb artistes que no sabem per què, de cop i volta, pam, el Coti per Coti que deies tu ara fa un moment, nosaltres tiets ja és la tercera vegada que venen al festival. Jo tinc fotografies de tiets tocant a la mateixa carpa on tocaran aquest any davant de 200 persones. Aquestes coses passen. També tenim fotografies de la primera edició amb el xarango tocant al pati davant de 150 persones. Aquestes coses passen. Però vaja, nosaltres estem orgullosos també d'haver apostat per aquests artistes quan ningú els coneixia.
No, clar, és que més parlem aquests 13 anys que hi ha hagut una evolució en aquest sentit molt, molt important.
Sí, això ens obliga a nosaltres, evidentment, a estar al dia, ens obliga a veure quines són les tendències que hi ha, sobretot entre la gent més jove, també tenint en compte quines són les tendències que arriben a les famílies, als pares, a les mares, i des de ja fa uns quants anys, per exemple, que la música urbana ha entrat per la porta gran al festival, i cada vegada hi ha menys mestissatge, diguéssim així, en l'estil del que serien uns Doctor Prats, uns Charango, i cada vegada hi ha altres fórmules, el món canvia, evoluciona, i els nanos escolten també altres coses. I hem d'estar a l'aguait, evidentment, també, de tots aquests fenòmens que sorgeixen doncs això, el que ha passat amb el Coti per Coti o el que passa amb altres artistes. Però bueno, després hi ha apostes segures, com és el cas d'Antònia Font, per exemple, que no fallen mai, no?
A més, hi ha una diferència substancial amb els 13 anys, que és el tema de la xarxa.
Sí, tot i que nosaltres també hem de tenir en compte que les xarxes socials, clar, ens hem de dirigir una mica als pares i a les mares, perquè tenim clientela, en la gran majoria dels casos, que no tenen ni mòbil, o que no haurien de tenir mòbil.
Ah, aquí...
o que no haurien de tenir mòbils. Però, clar, nosaltres amb això de les xarxes, que ho treballem molt, i treballem en una empresa de màrqueting molt especialitzada, ja intentem fer un tipus de discurs que arribi, sobretot aquell que compra les entrades, però que tingui aquesta responsabilitat de compartir-ho amb els seus fills. Perquè aquesta és una mica la gràcia. Els nens sí que apreten per anar al Festival Petits Camaleons, però ells no tenen l'autonomia per poder-se comprar les entrades, ni per decidir si hi van o no hi van. Per tant, això ho has de tenir en compte. I, per tant, has de pensar que qui té els mòbils, o qui suposadament hauria de tenir els mòbils, són els pares i les mares.
Sí, però segur que d'una manera indirecta sí que es produeix aquest fet de l'utilització de la meva... Veig nens molt petits, que si tenen, si cauen les mans al mòbil, estan fent servir d'una forma que seria impensable.
Sí.
Fa 25 anys seria impensable.
Sí, no, és un tema que podríem analitzar llargament, però jo penso que, per exemple, les xarxes socials no hi són tant. Sí que el mòbil es fa més servir, és una cosa que a mi, per exemple, em rebenta molt i que sobretot al festival no ho veig i això m'agrada, és el fet aquell, per exemple, que vas a un restaurant, estàs dinant i veus que de seguida els pares, perquè no molesti el criu, li posen allà el mòbil amb els dibuixos animats o amb el que sigui. Bueno, és una manera d'hipnotitzar, és una manera també de no preocupar-se, no?, en excés, és una manera de dir deixa'm tranquil i així jo també puc estar tranquil, però bueno, nosaltres una mica els valors que intentem transmetre a Petits Camaleons són uns altres, ja saps que allà pantalles no n'hi ha, no?
No, i a més hi ha una cosa segura, que és aquesta que comentava abans, que aquests diferents espais, que estan molt abast de qualsevol, i que permeten aquest moviment tranquil, sense cap necessitat de córrer, sense cap necessitat... A part que puguin córrer alguns nens, no?
Hi ha espai per córrer,
espai per córrer. Però vull dir, aquesta forma, doncs, dona a la vegada una manera de funcionar. És evident, una cosa està relacionada amb l'altra.
Sí, ja són 13 anys i veiem quin és el perfil del nostre públic. També ha anat canviant amb el temps. Hi havia públic que potser al principi no s'acostava al festival, que ara sí que s'acosta. Cada vegada veiem més. Sant Cugat és una ciutat que té moltíssima població estrangera. I quan dic estrangera parlo no només d'aquell concepte que tenim a vegades dels immigrants, que són els llatins, els pakistanesos, també és població estrangera dels holandesos, els anglesos, i hi ha molta gent, japonesos.
És la ciutat que proporcionalment, per si bé, té més percentatge de la Unió Europea de tot Catalunya.
Jo entenc que, per exemple, entre les colònies llatines, per exemple, llatinoamericanes, o els pakistanesos, que també n'hi ha molts, sigui més difícil per una qüestió cultural, perquè a casa seva no escolten aquest tipus de música. Nosaltres fem unes programacions que són, sobretot, programacions d'artistes catalans. Tot i que hi ha gent cada vegada que s'hi està acostant i perquè veu que els seus fills estudien en català i que, per tant, doncs són els crios aquí els que arrosseguen potser més els pares. Però últimament estem sentint molt anglès, francès, estem sentint alemany entre el nostre públic, de gent que realment té els seus fills escolaritzats aquí, viu en una altra realitat perquè són d'uns altres països, però que són també una gent amb un nivell cultural elevat i que els interessa això que es fa i que, per tant, doncs s'acosten també al festival.
T'han demanat alguna vegada que parles d'això, grups determinats, que t'han demanat una música, o sigui, un tipus que no porteu habitualment, i a dir, per què no poseu, un determinat tipus de...
No, les converses que jo acostumo a tenir amb el públic, que en tinc moltes, perquè jo em passo, com saps, al festival voltant amunt i avall, i sobretot m'agrada, més que veure els espectacles, que la majoria ja els he vist, m'agrada veure la reacció del públic, i aprofito per parlar molt amb la gent, i suposo, com que també sóc un tipus que no passa desapercebut, diguéssim...
Què dius,
gent...
ara? No!
La gent se m'acosta i em diu coses... I sobretot els comentaris són més de funcionament, de qüestions, jo què sé, sempre me'n recordo una dona que em va dir no patiu per repetir artistes perquè la sensació dels crios un any a un altre és completament diferent. Que quan tenen 4 anys i en tenen 5 ja és completament diferent. I són coses que sí que vas interioritzant, però no a xarxes sí que la gent demana, però normalment sempre acabem portant allò que busca. O sigui, si haguéssim fet avui una enquesta, què voleu tenir Petits Camaleons? Estic convençut que tiets estarien... convençudíssim que Figa Flaues també i que Miqui Núñez possiblement també. Sí, sí.
Home, és que realment, veient aquesta llista, com deies tu, amb diferents mides de la presentació, perquè tots tenen molta qualitat, penses, és un, podríem dir, una representació que està englobant tota una sèrie de línies diferents que totes convergeixen, no?
Sí, 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 estilísticament és molt variat. En la lletra petita, a mi no m'agrada dir això de lletra petita o gran, perquè a vegades correspon molt amb el que cobren els artistes, no? Però... que són els que després també exigeixen sortir a primer lloc. A mi això, si tingués espai, jo faria tots els noms amb la mateixa mida, però bueno, són coses que a vegades són complicades de fer. Però tenim veus femenines extraordinàries, l'Anna Rossi, l'Esther, la Carla, hi ha música electrònica, hi ha rock and roll de guitarres amb les Scrap Apples. Estic parlant de moltes dones perquè un any més hem aconseguit el 50% de paritat de gènere. Tenim les Testarudes, que fan sky, reggae, és una banda tota femenina també, que estan triomfant molt ara. Vull dir-te que hi ha moltes coses que no estan en lletra grossa i que són superinteressants, com per exemple les quatre bandes que venen de Sant Cugat aquest any.
Això que anava a dir-te, que també tens aquesta... t'empallant grups d'aquí.
Sí, portem els últims anys treballant amb la gent de la PUA, de l'oficina musical, i ells ens fan tota una sèrie de propostes i aquest any hi ha coses molt interessants. Torna al Pulmón Beatbox, que és un clàssic, però també tenim Partiperes, per exemple. Vull dir que hi ha tota una sèrie de coses que són molt interessants.
Bueno, el Dani, precisament, li havia demanat a veure si podia estar amb nosaltres, perquè ja està aquí diverses vegades, i no podia, no coincidia que no podia.
Havia estat enfeinat.
Sí. Bueno, no, la veritat és que no pare, ja està fent una línia dedicada precisament a infants, que jo penso que funciona molt bé. Ja
porta molts anys,
com, ja. Com sí, 5 o 6 anys, com a mínim, amb aquest tema. Escolta'm una cosa, jo voldria també... Ara deixem a part els Petits Camaleons, perquè, clar, tu vas arribar a fer els Petits Camaleons perquè ja portaves una carrera anterior. Ja havies fet uns espectacles pel Teatre Auditori,
sí,
que reunien... que molt especials, penso que eren molt especials, o almenys es van veure com a molt especials, perquè reunien... jo recordo que eren com dues generacions... de la cançó catalana.
Bueno, eren aquells camaleons, de fet el nom de Petits Camaleons ve d'aquell cicle, perquè era camaleó, era una manera de dir que li canviàvem el color de la pell de l'artista, i els Petits Camaleons no deixa de ser el mateix, perquè també els estem demanant als artistes que canviïn el color de la seva pell,
que s'adaptin una mica
s'adaptin a una realitat que no és l'habitual, no? Ja sabeu que els camaleons canvien de pell en funció del lloc on estan, i, no?, per camuflar-se.
A vegades em recorden què passa amb alguns polítics, eh?
Sí, hi ha molt de camaleoni, però qui es diu més canvi de jaqueta, no?, potser. Però vaja, sí, era un cicle superinteressant. Havíem fet, doncs, vam celebrar, per exemple, el 15è aniversari de l'Auditori, que va venir a Amaral, amb la direcció del Refri, amb la Sílvia Pérez Cruz, amb la Maria del Mar Bonet, amb la Martírio. Amb la Martírio vam fer una cosa també amb unes xerrades sobre la copla que van ser superinteressants. Recordo el malaurat Lluís Eduard d'Aute, que també va fer una exposició de pintura al costat del seu concert, igual que el Manolo García també ho va fer-ho, això. Sí, vam fer la primera vegada que vam fer Antònia Font amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Vull dir que tot un plegat de coses que vam anar fent. Després sí que és veritat que ha canviat molt. En això del negoci de la música, jo he anat notant amb el temps que cada vegada més els artistes estan per menys coses així estranyes que els hi plantegis, i van molt de cara a barraca. Ells volen tocar lo seu, cobrar els seus diners. La indústria en aquest sentit s'ha desnaturalitzat bastant. Abans era molt més senzill parlar amb un artista, convèncer-lo de fer alguna cosa així, d'una història com aquella que vam fer, la que deies tu, no?, de dues generacions enfrontades, a la que vam tenir des de la Núria Feliu, hi havia la Bonet, hi havia la Rossell,
oh, extraordinari,
el Quico
hi havia...
Pi de la Serra...
I, per tant, també en el públic també hi havia...
aquest relleu generacional.
Relleu generacional,
sí. Però és complicat, la veritat és que és complicat, perquè no hi ha massa voluntat, ja no sé si per part dels artistes, de les seves oficines...
el management és el que mana més?
Depèn, si tu convences a l'artista, l'artista ho acabarà fent, però sí que és veritat que les oficines aquestes complicacions no els acaben d'agradar massa. Jo recordo, per exemple, la vegada, és que estic recordant moltes coses que vam fer, perquè vam fer també Love of Lesbian amb una orquestra al darrere.
Sí.
I la seva oficina no va participar en cap moment, vaig ser jo que vaig parlar directament amb els artistes. Els hi complica molt la vida, perquè realment sí que són coses doncs, que tenen una complexitat a nivell d'assajos, a nivell d'uns costos afegits, i crec que avui en dia la gent tira molt més a lo fàcil, no? Faig la meva gira, cobro els muscalers, que no són pocs, perquè els artistes estan cobrant molts diners avui en dia, i no tenen masses ganes de col·laborar amb aquest tipus de coses. Però bueno, segueixo fent-ho, eh? En altres llocs segueixo fent coses així arriscades, i mentre em deixin i els artistes vulguin fer-ho, jo seguiré provant-ho.
Bueno, cal dir que l'Albert Puig continua amb un programa, Delicatessen, i que Delicatessen deu tenir quants anys?
Soc un desastre per això, però crec que estic en els 20? No ho sé.
No sé, a veure, Pablo.
Soc un desastre,
Pablo,
això.
Posa'ns una música que teníem preparada, que em sembla que és una de les últimes que l'Albert Puig ha posat en el seu programa.
A veure.
Alan Sebastian?
Sí, els poso sovint. Sí, és una banda que m'agrada. Tota aquesta línia així pop britànica, sí, m'agrada. Però poso de tot, eh? La veritat és que
oh,
poso
ja.
De tot. I molta música catalana també, que últimament hi ha moltes coses catalanes que són superinteressants. Bueno, els últims anys ja fa molt temps que hi ha coses molt interessants.
Però el teu programa, si no m'equivoco, són 20 anys.
És que no ho sé, és que potser estic dient una borrada, però jo diria que sí, que més o menys devem estar por ahí, sí, jo crec que sí, o no sé si no són 20, seran 15, però jo no sé ni els anys que porto fent ràdio, no me'n recordo, ni moltes vegades no me'n recordo els anys que he estat al capdavant d'algun festival o de... No ho sé.
Jo tinc aquí, jo ho llegeixo, no? I diu l'any 2010 Albert Puig, periodista musical, decideix fundar No Sonores.
Sí, és la meva productora.
Que és precisament la dels Petits Camaleons i és la que va fer aquests concerts, sí, que estàvem dient pel Teatre Auditori. I en aquell moment diu que eres director del Festival Altaveu.
Del qual tampoc me'n recordo quants anys vaig estar, però en vaig estar molts.
Sí, i a més un festival d'aquests sí que tindràs també, de blues.
Festival de blues de Cerdanyola. Sí, aquest vaig estar-hi des de la primera edició. Després ho vam deixar una temporada i ara hi tornem a ser.
I continues, evidentment, fent el programa.
Sí, 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 cada dia.
Cada dia.
Mentre em deixin, sí, 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 sí.
I a quina hora ho passa?
Ara és a les 11 de la nit, a ICAT, ICAT FM, i el que passa és que cada vegada més estem comprovant que el tema del podcast és el que més funciona. La veritat és que hi ha molt oient de podcast, que l'escolta a l'hora que vol, que escolta els capítols que més li interessen.
És el que passarà amb aquesta entrevista.
Sí, no, és una manera... Jo el trobo lògic. Vull dir que és que al final s'estan inventant ara la febre del podcast, no? Que a mi em fa molta gràcia, perquè al cap i a la fi no deixen de ser programes de ràdio tot el que està fent la gent. Bueno, ara els podcasts estan super de moda, la gent surt a fer podcast a més en directe i venen entrades i funciona superbé, però que no deixen de ser els programes de ràdio que hem fet tota la vida. I, de fet, els programes de ràdio de tota la vida també estan en el format de podcast. És que el podcast és, bàsicament, una manera de consumir, que és lògica. Igual que a la tele avui en dia tenim la possibilitat de passar els anuncis, i això ho fem tots, no? Doncs ja està, doncs és el mateix.
Hi ha segons quins que no pots passar-los, eh?
Sí, cada vegada més.
No et deixen.
Cada vegada més.
No et deixen.
Jo pensava l'altre dia, Eduard, deia, hòstia, dedicar-se al món de la publicitat vol dir dedicar-se a fer una cosa que la gent no vol veure. Sí, perquè realment fem tot el possible per treure els anuncis. I dius, ha de ser una mica desesperant que tu estiguis fent campanyes publicitàries quan saps que el públic el que vol és saltar-se-les.
Hi ha algunes que es converteixen en més populars. O sigui, hi ha aquell que comença i dius, de què va aquest anunci? No saps de què va.
A mi m'encanten molts anuncis.
Passen 20 segons, 25, i dius, hòstia, encara no sé, és un cotxe? No. És...
No, hi ha veritables obres mestres.
Creativitat pura.
Hi ha obres mestres. També hi ha el del lavavajilles, el del no sé què, que això són coses que sempre que tota la vida...
Que també han canviat.
Sí.
Perquè ara resulta que és un home.
Tot això està estudiat, està claríssim. Però que de tota manera, si podem, ens saltem els anuncis. Això és així. Si podem, ens els saltem sempre.
El programa aquest de Delicatessen, per tu, suposo que deu ser... el pa nostre de cada dia, però, en fi, algo així.
Em resulta molt senzill fer-lo. És veritat que improviso molt, bueno, per una vista 100%.
Però has d'escoltar molta música.
Jo escolto molta música. Escolto molta música i el problema que tinc és que ja no tinc el privilegi de poder escoltar música per plaer. Això ho faig a les vacances. A les vacances acostumo a fer molts quilòmetres amb una furgoneta i aleshores quan aprofito per escoltar coses, per plaer. Però jo el 90% del temps el passo escoltant música de manera professional. O sigui, o bé per programar concerts o bé per programar a la ràdio. I és el que té, que moltes vegades te'n passes uns gripaus tremendos i sí que és veritat que les teves orelles ja estan educades al fet de que quan portes 2-3 cançons ja saps que allò no s'arreglarà, però t'obliga a passar moltes hores... que m'ho passo molt bé, però jo passo tot el dia escoltant música, evidentment, perquè és que tu no saps la quantitat de coses que surten cada dia, cada dia. I és desesperant, perquè no pots arribar a tot.
I no passa allò típic que a mi em passa a vegades amb pel·lícules, amb novel·les... Amb...
Ja, bueno, és que dius, a mi també m'agrada el cinema, eh?
Que dius, mira, aquesta l'he vist?
Sí.
I llavors dius...
Sí, i tant.
Llavors dius, no, aquesta producció és del 2023, 2024, aquests actors no eren... Però l'he vist.
Sí. A mi m'ha passat d'estar a mitja pel·lícula i donar-me en compte, però si jo ja ho he vist, això. Sí.
I clar, és molt difícil repetir, sense repetir, vull dir, determinada situació, no?
Que és molt difícil avui en dia trobar temps per fer-ho tot.
Això per la música que dius, o sigui, que tu escoltes...
No passa tant amb la música, perquè sí que tens un sistema, i sobretot avui en dia amb totes aquestes reproduccions digitals és molt més senzill, et fas llistes, i aleshores un cop hi ha una cosa que ja no t'interessa, les borres de la llista, amb la qual cosa ja tens uns mecanismes que no et fan el fet de que estiguis repetint. Si repeteixo un disc és perquè m'ha agradat molt. O sigui, si realment hi ha algun disc que l'escolto 3 vegades és que m'entusiasma. Si m'ha agradat molt, l'escoltaré 2 vegades. Però de normal, els discos, amb una vegada ja n'hi ha prou.
Però per exemple, hi ha un altre aspecte que és doncs, la llengua. Uh-huh. És a dir, la cançó en anglès, bàsicament, l'anglès s'ha convertit en l'esperanto.
Sí.
Abans dèiem una llengua per tothom.
Però ha canviat molt tot això. Jo recordo quan jo era jove que anava, doncs com tots.
Que cal jove,
sí, sí, però quan tenia 20 anyets. Anava a Discos Castelló, que jo havia arribat fins i tot a ser molt amic de la gent de Discos Castelló i em deixaven els discos, si no m'agradaven els tornava. Però evidentment jo els havia de pagar, els discos. I evidentment aquells discos, quan arribaves a casa, que eren en format de vinil, la gran majoria, després va venir el CD... Tu podies passar una setmana sencera mirant la caràtula, llegint les lletres, veient les fotos, traient les fundes. Ara, avui en dia, això no. Ara el consum ha de ser ràpid, perquè no tens temps. Perquè no tens temps, i més si vols estar al dia. És que és impossible. És impossible.
I a més, no és un disc, no és en un lloc, sinó que està penjat a la pantalla.
Sí. Jo, amb això, he de reconèixer que soc molt poc romàntic, i ara aquí, doncs, tota la gent de la meva generació que encara conserven... Jo tinc els vinils, però jo no els poso mai. O sigui, jo tinc un bon plat i tinc un bon equip d'alta fidelitat, però també és veritat que jo reprodueixo digitalment des d'un Apple Pro que té una targeta de so que sona de mil meravelles, amb uns altaveus que són així petitets, que sonen de meravella. I el fet de no ocupar espai, per mi és superimportant, perquè jo tinc mitja casa plena de discos. Clar, evidentment...
No m'ho puc creure.
Sí, el que passa que tinc un altell en el que només hi entro jo, però realment... I tinc discos a Barcelona a l'oficina i tinc discos a tot arreu. Clar, això també és un problema. I a mi el fet ara de no haver d'acumular coses, jo amb això soc molt poc romàntic i si està al núvol puc accedir-hi i puc accedir-hi quan vulgui i només clicant el nom o escrivint el nom del que busco ja ho tinc al moment. Clar, si jo he de buscar un disco a casa, tot i que els tinc ordenats, puc passar hores.
Home, després de tants anys i després de que has fet un programa cada dia i després de 2 festivals que has estat i has participat i has dirigit i has preparat, amb, per exemple, estem petits com a leons, o sigui, en aquest moment aquí llegim i que tenim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,
20, 29, penso, sí.
Bueno, més amb això...
Sí, clar, però jo això m'ho he escoltat tot i d'alguns m'he escoltat la discografia completa, el cas d'Antònia Font, per exemple, sense anar més lluny. Però hi haurà grups que m'agradin més o menys dels que hi ha aquí, però jo m'he escoltat, evidentment, tota la música que fan.
No, no, això que vull dir, i segur que en molts casos tens físicament...
Ah, sí, 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 en molts casos sí, tot i que ara ja a les discogràfiques ja fa molt de temps que els hi demano que no me'ls enviïn. Perquè no m'hi caben. Sí, senzillament perquè no m'hi caben. És que no sé on posar-los. És que tu vens a casa meva i hi ha piles al menjador que la meva dona em renya. Perquè, clar, però és que no sé on posar-los. Hi haurà algun dia que, no ho sé, la nova biblioteca aquesta que volen fer aquí a Sant Cugat, vindré jo allà amb unes bosses i diré, voleu això? I els hi ompliré els prestatges.
Ah,
home, sí, que ho faci servir la gent.
No, 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 sí, estic molt d'acord amb tu, però un altre dels problemes que hi ha avui en dia, segons quin tipus de... pensa en els llibres, per exemple, és que doncs, si trobes algú que et diu sí, porta-m'ho...
Ja, ja, ja.
Fantàstic, eh?
Sí, 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 és veritat, és així, és així. És així.
Ja, diu sí, porta-m'ho, si és una edició de novel·la, només novel·la, no hi ha història en assaig, sinó només novel·la, i que sigui a partir d'una edició del 92 o 94.
Ja, però aquestes són les que tu no et desprens. Sí, clar, jo també tinc discos allà que em pagarien un dineral, perquè a més els tinc firmats, i... però aquests no te'ls deixes anar. És així. Hi ha una...
O sigui que podem avançar que potser arribaria un moment que et podria haver-hi dins d'un museu...
És que sóc molt poc mitòman, jo. Jo de debò que tinc discos firmats per gent... Jo tinc un disc firmat per al Paul McCartney. Però no perquè jo sigui amic del Paul McCartney, sinó perquè tinc el braç llarg i amb una roda de premsa el vaig estirar més que els altres. I me'l va signar.
Com va actuar el Pal d'Esports.
Sí, mitòman ho he sigut amb 2-3 artistes com a molt. D'alguns que sí que he passat hores per poder entrevistar-los i poder conversar amb ells una estona, però jo no he sigut mai mitòman en aquest aspecte. I amb discos, jo sé que tinc alguna cosa, de B.B. King signada, però l'hauria de buscar, no sé ni on te la tinc. No tinc les coses tampoc així... Ja et dic, no... Són artistes, sí, t'han fet vibrar, sí, però el que m'agrada a mi és la seva música. O sigui, potser al darrere d'aquelles grans cançons hi ha un imbècil. I això passa moltes vegades. Per tant, a mi tota aquesta gent, per exemple, que adora el Springsteen i que... No... A mi, per exemple, jo aniré a veure l'ara quan vingui a Barcelona i és un artista que m'agrada. Però jo no suporto els fans de l'Springsteen, són molt pesats. Són molt pesats. O sigui, hi ha gent que el persegueixen per Barcelona i que si és president, si es presentés a president de la Generalitat, guanyaria.
Guanyaria, segur.
No ho entenc, no ho entenc. Hi ha gent que només és fan de l'Springsteen, o sigui, que potser no escolten res més, és que només escolten Springsteen. És com una secta. I tinc molts amics, que ho són així. Però ja et dic, a mi m'interessa la música. I després les vides dels personatges sí que m'interessen, però per saber per què fa aquella música. No sé si s'ha casat 7 o 8 vegades, a mi m'és igual, saps? Vull dir que m'interessa si el tio és de dretes o d'esquerres o si és més activista o menys, perquè segurament això influeix la manera
segur,
de fer la seva música.
Segur.
Igual que amb la literatura, amb el cinema, etc, etc.
Perquè jo sé que això passa amb totes les arts.
Amb totes.
Totes les arts. I aquell determinat seguidor d'un escriptor, d'una escriptora, o d'un pintor, o d'una pintora, i efectivament, en un moment determinat dius que aquest tio, per exemple, era un maltractador. Bueno, pues, a veure, ara estic mirant la pintura. I la pintura em diu, em porta a algú. M'emociona o no m'emociona. Si era un maltractador, em sap molt de greu, perquè jo penso que no ho hauria de ser. Però això m'agrada molt.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, no. Hi ha grups que han sigut racistes.
Quins són els teus preferits?
De grups?
De grups o de cantants o...
Jo tinc un artista que sempre m'ha fascinat i que és un tipus que vaig estar moltes hores per poder-lo entrevistar i que finalment el vaig poder entrevistar a Barcelona i vaig fer-me algunes fotos amb ell, que és Caetano Veloso. Però m'agrada la música brasilera, sí, sí, m'agrada molt la música brasilera, però interpreto que és un tipus que va més enllà. Suposo que també algunes cançons de Caetano les vaig descobrir en alguns moments de la meva vida que van suposar que fossin molt importants per mi, I després l'he seguit sempre, he col·leccionat els seus discos, això sí, aquí sí que tinc aquest punt de malaltia. He comprat coses estranyes d'aquestes que m'han costat diners, he pagat diners, l'última vegada vaig anar-lo a veure a Madrid perquè no va venir aquí, me'n vaig anar amb la meva dona a Madrid i el vam veure allà i realment va ser fascinant. Però és un d'aquells tipus que a més també l'he vist evolucionar molt al món de la música, que no s'ha quedat només sempre fent lo mateix, sinó que el tio de cop i volta va posar percussions del carnaval amb un disc, de cop i volta posava electrònica, de cop i volta... Bueno, és un tipus que ha anat evolucionant la seva música i que també té un punt d'activista. Bueno, és un d'aquells tipus que el dia que mori em sabrà molt de greu, diguéssim, saps? O sigui, perquè és un artista que sempre m'ha acompanyat. A partir d'aquí n'hi ha d'altres... Alguns són morts ja, la gran majoria, però bueno, també, jo què sé, depèn de les èpoques. Però sí que és veritat que Caetano m'ha acompanyat una mica sempre, no?
I de músics nord-americans?
Músics nord-americans, és que clar, te'n diria tants, és que depèn de les èpoques. Soc molt amant de tota l'època aquesta de la Califòrnia, a finals dels 60, principis dels 70, aquest traspàs una mica dels hippies cap al rock... M'agrada molt Frank Zappa, per exemple. Soc molt fan d'un Zappa que va venir a Barcelona amb un amic meu que érem molt fans, el vam anar a seguir a l'hotel, no el vam trobar, eh? Però jo l'he vist en directe, el Frank Zappa l'he vist en directe. I, bueno, m'agraden les majarades del tio, m'agraden les maneres de... Però tota aquesta cultura mig camí entre els hippies que després van derivar cap a un terreny molt més rockero, no?
Bob Dylan, no?
Sí, però no sóc molt fan. O sigui, li reconec tot, evidentment, però jo sóc més fan, per exemple, del rock més newyorquí, d'un Lou Reed, d'una Patti Smith. A mi m'agrada molt més això.
Però la Patti Smith encara aguanta.
Sí, encara aguanta i tant. Encara aguanta, sí, sí. Però sí que és veritat que m'he quedat molt fascinat amb tot i fa un parell d'anys que vaig anar a Los Angeles, vaig anar allà a Laurel Canyon, que és una mica el que seria el Mirasol o el Vall d'Oreig d'allà, on allà van viure tots els grans artistes. Neil Young, per exemple, és una altra gran referència, no? Mama San de Papas vivien allà, hi havia els Crosby, Stills and Nash. Sí, sí, tots aquests vivien allà, sí, sí. Casa per casa. I Frank Zappa vivia també just allà.
I per això treballaven junts de tant en tant, sí. Perquè de fet no treballaven.
Bueno...
vull dir, sí, evidentment que treballaven, però vull dir...
Vivien una molt bona vida, però feien... I gràcies a aquesta bona vida feien enormes cançons, no? Allà hi havia el Jim Morrison dels Doors, també vivia allà, sí, sí. És un barri peculiar, és un lloc peculiar que ja no hi queda ningú, eh? Evidentment no hi queda ningú, hi ha un colmado petitet allà, on encara hi ha les fotos de quan el Zappa anava a comprar...
Hi ha un viatge turístic...
Allà no, allà van més a Hollywood i a Beverly Hills, a veure els xalets de les grans estrelles de Hollywood, diguéssim.
Bueno, Albert, he fet una mica de repassada...
Sí, hem fet tertúlia musical,
general, que penso que és molt interessant, perquè jo penso sempre que... el resultat professional, en aquest cas ho havíem centrat iniciant amb petits camaleons, i amb 13 anys de història, que ja vol dir doncs una cosa que ja té una entitat, ja té una força, ja té una presència, i que evidentment els nens que van començar amb el primer Petits Camaleons en aquest moment ja són uns adolescents.
Aquests ja no venen, aquests ja no poden venir.
No, potser hi ha algú que sí, que
hauria vingut la primera edició un anyet o zero, no? Però clar, és un relleu generacional.
Si ara estan amb 15 o 16 anys o 17...
Aquí els que es queixen són els pares, que quan els nanos se'ls fan gran i veuen que ja no poden venir ells, aleshores sí que els hi sap molt de greu. Sí, sí. Deixa'm dir-te apuntar només que no sé a hores d'ara com estarà la cosa, però sé que el dissabte gairebé no queda res ja. O sigui,
què diu?
Sí, sí.
Jo volia preguntar-te precisament abans de tancar, doncs, que com estava... O sigui, quin era el procés per poder tenir les...
Els passis, saps que hi ha dos tipus d'entrada, premium i les bàsiques. Premium pots veure-ho tot i bàsica pots veure-ho tot, menys el Teatre Auditori. Sé que les premium es van exaurir en 48 hores. Va ser una burrada, no ens havia passat mai això. I bàsiques hem fet una petita ampliació d'aforament amb una reestructuració que hem fet a la carpa i no sé si a dia d'avui ja queda res.
Es demana al Teatre Auditori o no?
No, això estic parlant d'auditori de la carpa que hi ha dalt.
No, afegeixo les entrades.
Entrades per internet?
Per internet.
Sí, petitscamaleons.com.
Petitscamaleons.com?
Sí, entrades. I després, el diumenge, sé que a les platees ja no queda res, em penso, i ja només estem parlant d'amfiteatre. Per tant, Aquells que ens hi escoltin, si voleu anar-hi, perquè ha sigut una bogeria, és que no hem començat ni la campanya de publicitat encara, o sigui, aquest any ha sigut una bogeria. Una bogeria.
Bueno, jo penso que és una mica la resposta a un tipus de festival que ha demostrat amb els anys, amb el pas dels anys, que no s'ha parat, sinó tot el contrari. El que ha anat evolucionant, el que ha anat fent ha sigut...
Sí, i millorant, també.
Millorant. Mm-hmm. I això és un fet, per tant, cal felicitar-te.
Sí, no, a tota l'equip
que hi
treballem.
Tot l'equip que treballeu, sí, les sonores.
Sí, les sonores i també tota la gent de l'auditori i tota la gent també la gent de cultura. En definitiva, és, ja saps, una iniciativa público-privada i treballem colze a colze. I la veritat és que des de fa molts anys molt bé, sempre hi ha canvis, tornem a tenir canvis polítics, però nosaltres diguéssim que defensem lo nostre i políticament de moment doncs sembla que hi ha una aposta decidida.
Jo la veritat és que sempre penso el mateix, sempre ho dic i sempre, la veritat és que no em fa massa cas, però vull dir, la cultura, en aquest cas seria doncs la música, està sempre a la boca de tothom, i a l'hora de la veritat a vegades penses que seria interessant que hi hagués una transmissió directa, d'acord amb això que s'està parlant sempre, a l'hora de poder donar suports a que això es pogués fer. Es pogués fer d'una forma natural, senzilla, evident, etc.
Jo no em queixo, particularment. O sigui, jo en aquest cas, i ja hem viscut, és que et diré, clar, amb 13 anys, imagina't, fes els càlculs dels regidores, normalment, que han sigut, sí, de cultura, perquè sí. Ara també tenim a la Núria Escamilla, i n'hem viscut unes quantes. A dia d'avui jo no tinc cap queixa amb el nou equip de govern. Diguéssim que l'aposta ha sigut decidida, tots coneixem també quina és la situació econòmica que té aquesta ciutat i sé que s'està fent un esforç realment per mantenir-ho, vull dir que hi ha una voluntat per mantenir-ho. Hem reajustat coses, nosaltres també som molt conscients realment de que si la situació econòmica d'un ajuntament no és bona, doncs un també s'ha de remengar, però a partir d'aquí jo crec que estan fent un esforç perquè això vagi endavant, però també hi ha una recompensa. I és que, et dic, en 48 hores s'exhaureixen unes entrades que això vol dir que funciona, no? I que la gent vol venir.
I estem parlant de que probablement estem parlant de 10.000 persones?
Ens veurem sobre les 10.000, sí. Sí, sí. Comptant algun concert gratuït que fem, com el de la Clica que et deia, o el que farem a fora, però sí, sí, ens movem al voltant de les 10.000 persones.
Doncs, Albert Puig, moltes gràcies per haver vingut.
A tu per convidar-me.
I felicitats per allà d'Antuvi, perquè veig que això doncs està, com dius, no hi ha, cal esperar, cal decidir-se immediatament, perquè si no, no hi haurà possibilitats. Bueno, es podrà passejar per allà, però...
Passejar, però, sí, entrar als espectacles
entrar als espectacles, ja no. Moltes gràcies, Albert.
A vosaltres.
Fins la propera. Tonight, we're gonna have some fire. This time is gonna make it right. I ara estàvem escoltant una gent que actuarà avui a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca, que és Guatatiboa, Fang i Soul, dintre del Sant Cublac Festival. I també a les 23 hores avui mateix al Café Belgrado, Eibol amb Ricky Undersounds, dins de la programació d'aquest Sant Cublac Festival. I dissabte a les 19 hores a la Sala Clavé de la Unió, Likes on Stage. Tens molt a moure. Dansa per a majors de 65 anys, un treball amb participants del laboratori realitzat a la Unió els mesos d'abril i maig amb un aforament limitat. I el passat cap de setmana va acabar la programació del Teatre Auditori i, com veieu, de moment, poques coses per comentar. I farem. Us deixo una música d'una persona que a mi em va agradar molt. Barbara Lewis. Hello, Stranger. I la setmana que ve tindrem algú de Vall d'Oreig. Adeu.
Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been?
It seems like a mighty long time. Chuck, chuck, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time.